Dos minuts per sobre del punt de 2:15 del matí. Avui a l'espai de l'entrevista del dia us parlem d'una greu malaltia que es desenvolupa durant la infància o l'adolescència i que afecta al voltant de 2 persones de cada 50.000 habitants d'aquest planeta. S'anomena atàxia de Friedreich i ara mateix a Sant Cugat un voluntari de Creu Roja i l'associació Radiotaxi Sant Cugat i Vall d'Oreix impulsen una campanya per recollir fons que es destinin al projecte d'investigació contra aquesta malaltia. I per parlar-ne ens acompanya en aquesta hora a l'estudi, primer de tot, Elga Sánchez, membre de l'associació Radiotaxi Sant Cugat i Vall d'Oreix. Molt bon dia, Elga.
Hola, bon dia.
Ens acompanya també la Maite Bartolí, que és membre de la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Atàxies Hereditàries i membre també de la plataforma per la cura de l'atàxia de Friedreich. Molt bon dia, Maite.
Bon dia a tothom.
I la Maria Miramonte, que és voluntària en pràctiques a Creu Roja, juntament amb el Manuel Bejarano, també voluntari de Creu Roja, que avui no ens ha pogut, però, acompanyar. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
La Maria, a més, pateix aquesta malaltia, l'atàxia de Friedreich, que primer de tot hauríem d'explicar, per tant, crec que la millor que ho pot fer ets tu, Maite, sí. En què consisteix aquesta malaltia, que ja ho hem dit, afecta 2 de cada 50.000 persones d'aquest planeta.
Efectivament. Bueno, de tot el planeta, no? Som races blanques. Xinesos i africans tenen la sort que aquesta no la tenen, pobres. En principi, és una malaltia neurodegenerativa. És un defecte en el gen de la frataxina que està repetit indefinidament i no llavors no fabrica aquesta proteïna, i els símptomes que genera és que en principi els nens de petits són normals i corrents, no els hi veus absolutament res de diferent respecte d'un altre nano, però tenen una neurodegeneració progressiva que pues, fa que cap a, allà als 8 anys o així comencin a tenir problemes de descoordinació. És una malaltia que costa, o com a mínim fins fa poc costava bastant de diagnosticar, perquè com que hi havia poca gent, els metges no ho coneixien, llavors tu continues amb oi, que són els meus nens són petosos, i lo de la petositat va en augment fins al punt de que es perd totalment l'equilibri i a l'adolescència, una mica més endavant, doncs acaben amb una cadira de rodes i van així degenerant i perdent la seva autonomia.
Com hem dit, Maite, tu ets membre de la Junta de l'ACA, l'Associació Catalana de Atàxies Hereditàries, però ara has decidit impulsar GENEFA, que és aquesta plataforma per la cura de l'atàxia de Friedreich. I com tot ara s'està veient per les retallades afectada la investigació. D'aquí surt ara la idea, la iniciativa de l'Associació Radiotaxi Sant Cugat i Vall d'Oreix amb l'Elga, que a través del Manuel de Creu Roja, Elga, decidiu que heu de donar un cop de mà a l'associació per ajudar persones com a la Maria, que avui ens acompanya.
Sí, efectivament. El Manel ens va fer la proposta del que estaven fent, que és una recollida de taps per recaudar fons, i ens va semblar superinteressant i una manera molt fàcil de col·laborar. I bueno, en això estem. Estem intentant que els nostres associats i els nostres clients sàpiguen de què va la malaltia i col·laborin amb nosaltres amb aquesta recollida de taps.
Una recollida de taps de plàstic?
Sí, efectivament, de taps d'ampolla, taps de pots de sabó, de suavitzant, de xampús, tot això.
Que l'hem de començar a fer ja?
Sí, sí, sí.
I aleshores, un cop els tinguem recollits, com
bueno,
funcionarà això?
Doncs, un cop els tinguem recollits, nosaltres els hi portem en Manel, i suposo que el Manel es posa en contacte amb la Maite, i a través d'aquesta plataforma i de l'associació, doncs, en fan la recollida pertinent.
Aquest, de fet, és una de les primeres iniciatives que prendreu, Elga, des de l'associació Radiotaxi, perquè també us involucreu com a punt de venda de la Loteria d'Or de Creu Roja.
Sí, efectivament. Ens involucrem com a punt de venda de la Loteria d'Or de Creu Roja. A més, totes les campanyes que realitzin des de Creu Roja, ja siguin de recollida de roba, de joguines, d'aliments, tot això col·laborarem amb ells.
Maite, com es troba ara mateix el procés d'investigació sobre la malaltia? Com dèiem, afectat per les retallades, però
bueno,
en quin
principi,
punt?
Científicament parlant, sembla que estem en un punt molt optimista de que hi ha un projecte de teràpia gènica que es portaria a terme entre el doctor Javier Díaz Nido de la, l'Autònoma de Madrid i el doctor Ernest Giral de l'IRB d'aquí de Barcelona. El doctor Díaz Nido ja fa molts anys que es dedica a aquesta malaltia i té el gen arreglat. Aquest projecte d'investigació és un projecte de teràpia gènica. La teràpia gènica consisteix en que a dia d'avui es poden arreglar els gens. La malaltia és monogènica, o sigui, només té afectat un gen. Per tant, és relativament senzill d'arreglar aquest gen, i un cop tens el gen arreglat, el problema és enviar-lo, en el nostre cas, a les neurones. Si fos un problema sanguini, és més fàcil. El de les neurones, el nostre cos té uns sistemes de defensa molt bons i costa travessar la barrera hematoencefàlica. Llavors, a través del doctor Giral, que té uns pèptids que podrien ajudar-nos a travessar la barrera hematoencefàlica, el que hem de fer és això, és mirar amb aquesta investigació si aquesta combinació del gen arreglat dintre d'una càpsula que no pot travessar la barrera, embolcallat amb uns pèptids d'aquí, despistem el sistema de seguretat del nostre cos i aconseguim introduir aquest gen. I això provocaria que tindríem un petit gen perdut per allà que començaria a fabricar la proteïna aquesta de l'afrataxina, i per tant des d'aquell moment estaríem curats, el qual seria fantàstic. I doncs les possibilitats científiques hi són i el que faltava és la financiació, i per això ens hem llançat. Vull dir, no és una cosa així que també s'haurà de fer, però no és partir de zero i començar a investigar, sinó que sembla que tenim un bon camí.
La investigació apunta que hi ha una cura i, per tant,
sí.
Benvingut sigui ara aquest cop de mà.
Exacte.
Per part de l'Associació del Taxi.
I tant, tots els cops de mans, i avui agrair especialment l'Associació del Taxi, que ens ajudarà doncs, amb els fons que pugui ser, i una cosa molt important, que és sensibilitzar la gent de que hi ha, de que col·laborar amb això és està molt bé. O sigui, també és un projecte de futur per a altres malalties, neurodegeneratives. Si trobem la manera de travessar la barrera hematoencefàlica, això servirà per la nostra i per altres moltes malalties que puguin tenir una solució a través d'arreglar un gen i d'entrar-lo. I crec que és el futur de la medicina ara.
Veig, Maite, que tu ets optimista, no?
Sí. Que si no ja no ens haguéssim posat, diguem.
Aquest optimisme, però, el podríem traslladar a un curt termini i trobar-hi cura?
A veure, amb totes les reticències que sempre posen els investigadors, que és com quan vas al metge, que vas i sempre troben 50 coses i totes són greus, els investigadors també són una mica així, no? De ui, bueno, ya veremos, però en principi, en un any i mig, hauríem de saber si això funciona. Després, els tempos ja són més complicats, perquè, clar, això podem provar que funciona, però a partir d'aquí hem d'arrencar amb tota una sèrie de proves de seguretat, de fabricació en sèrie, etc, etc, que això dependrà molt de que les farmacèutiques ens recolzin el projecte, que creiem i creiem que sí, perquè serà doncs un camp important.
Com dèiem, avui ens acompanya també la Maria Miramonte. Maria, molt bon dia, un altre cop.
Bon dia.
Com és conviure amb la malaltia?
Bueno, doncs és complicat perquè estàs una mica, doncs, impedit, diguem, i bueno, és una mica complicat, però bé, si jo vaig, la porto bé, vaig fent.
Ara estàs fent pràctiques a Creu Roja?
Sí.
Amb el Manuel?
Sí.
Com està anant?
Ah, molt bé.
Contenta?
Sí, molt. Molt contenta.
Què estàs aprenent allà?
De tot. Estic trucant i m'estic obrint i de tot. Estic aprenent també molt amb els programes d'ordinador i molt bé. Sí, estic molt bé allà.
Sí. Maite, com en tota malaltia, és important que la persona doncs s'hi trobi bé. Aleshores ve també la relació amb la societat.
És un, aquí la Maria un exemple d'optimisme i de fer-ho bé, i, però clar, no, no sempre és així. És una malaltia que varia l'edat de començament. Hi ha que comencen molt petits i n'hi ha que comencen amb 20 anys, però això és l'excepció, i la regla és que comencin als 8-9 anys amb els primers símptomes i que acabin en la cadira de rodes a l'adolescència, i l'adolescència és una època molt complicada com perquè una persona se n'adoni que té una malaltia, que no pot anar a jugar a futbol amb els companys, que no pot anar a lligar amb els altres, i llavors doncs, és dur de tant pel qui ho pateix, que suposo que és molt dur, com per als pares que hem d'intentar que de dir, mira, el món no s'acaba aquí, pots fer moltes coses, etcètera, però és difícil.
Ara ho comentava la Maite, de fet ho expliquem la Maria bé amb cadira de rodes avui fins aquí als estudis, i ara Maite m'has fet recordar, tu tens dues filles, de fet, que també pateixen aquesta malaltia, ataxia de Friedrich.
Jo tinc dos nens, tinc tres nens, el primer sa, el segon té 16 anys i ja pràcticament està en cadira de rodes, i tinc una nena de 14 anys que també està en cadira de rodes. I explicaré per què et poses a tenir nens. Bueno, em vaig posar a tenir nens perquè vaig tenir nens de 2 anys amb 2 anys, mm-hmm. I clar, quan naixia el tercer, el primer estava estupendo i sense cap mena de problema. Vull dir que des cada vegada es pregunten, bueno, i si tenies un nen malalt, per què en vas tenir un altre? No, jo no tenia un nen malalt, jo tenia dos nens fantàstics i vaig anar a per una tercera i ara en tinc dos de malalts, sí.
I com a mare, com a pares, com es porta aquesta malaltia? Per exemple, també per fer-nos una idea del que pateixen els pares de la Maria.
Pues, com a pares és tan desmuntat tota la vida, o sigui, tu tens de sempre, no? Els pares tenim els nens més guapos i més intel·ligents i més de tot, i un dia vas al metge i et diuen, pues mira, serà que no, que és diferent. I llavors això és un gran desastre, passes en funció de la gent més o menys temps que diguem et costa respirar. I en el meu cas, doncs, bueno, quan ja ho vaig assumir, vaig dir, bueno, doncs ara es tracta d'intentar trobar una solució.
Sí. De fet, avui ja que tenim també aquí la mare de la Maria, li donem veu, molt bon dia.
Buenos días.
Identificada, imagino, ara amb el que sentíem dir a la Maite.
Lo mismo. María ahora lo lleva muy bien, pero nos ha costado mucho de aceptarlo a todos. Sobre todo su papá mucho. Yo lo he llevado mejor, pero nos ha costado. Y María lo mismo. Pasó momentos muy duros, muy malos, pero ahora ha cogido empujón, energías, está muy contenta con lo que hace y afortunadamente pues ahora estamos en una etapa buena, esperanzada y contenta, y yo la veo ahora feliz dentro de las posibilidades que...
María, tens la teva mare contenta ara, ¿eh?
Sí.
Ha costat
això?
Ahora
luchar. Ahora tenemos energías y fuerza para seguir luchando.
Sí, yo pienso que sí que ha costado una mica.
Sí.
Pero ahora, con la esperanza que estamos viendo en Ginebra, sí. Sí que
estamos contentos. La Cruz Roja nos ha ayudado mucho también. Está muy contenta. Manolo el primero, Ana, todos muy contentos. La sacan a desayunar cada mañana. Es feliz, mucho. Le tengo que agradecer mucho.
Maite, perquè ens en fem una idea d'aquests moments durs que ara explicava la mare de la Maria, què es pot arribar a patir?
Què vols dir que es pot arribar a patir?
Imagino que es pot arribar a patir molt.
No ho sé,
per un
sí.
Fill i una filla.
Exacte,
però...
es pot arribar a patir pues moltíssim, i si vols tancar-te a casa i posar-te a plorar, tens motius sí. Cada dia del món. per els problemes amb el col·le, perquè has de deixar la teva vida totalment, la teva vida laboral se'n va fer punyetes, perquè cada dematí els has de portar, els has de tornar.
En cap moment
són independents, i a més has d'estar pues, a sobre. Sobretot no en deixis els estudis, mira que tu segons quines professions no podràs fer-les, almenys estudia, si s'ho agafen bé pues, continuen els estudis, si s'ho agafen malament em diuen pues, jo per què em vull esforçar més, vull dir, patir pots patir el que vulguis i més, el que passa que clar, això no et porta gaire enlloc, bueno, pues demà estarem igual i demà passat també, doncs intentem fer alguna cosa, és el que es pot fer.
El que nosaltres no coneixíem personalment a la Maria, l'hem conegut avui, no sé si en el teu cas sí, però de fet el que sabem és que el Manuel des de Creu Roja està en contacte amb l'Associació Catalana de Tàxies o en aquest cas més aviat amb Genefa, per conèixer la malaltia i com treballa l'associació i com s'està investigant en aquests moments. En el teu cas, Helga, nosaltres, la relació ve a través de Creu Roja.
Ve a través de Creu Roja, sí, efectivament. Nosaltres no coneixíem a la Maria, perdó, vam tenir una reunió amb en Manel de Creu Roja, va venir la Maria, després de tot el procés que nosaltres estem intentant fer de col·laboració amb ells, ens va explicar en què consistia el que li passava amb ella i vam decidir doncs, que ens semblava una bona manera de col·laborar. I, bueno, és el que estem fent.
Doncs us ho agraïm moltíssim, moltíssim,
no
moltíssim.
Com us dèiem, avui estem dedicant l'espai de l'entrevista del dia a aquesta greu malaltia que és l'atàxia de Friedrich i que aquí a la nostra ciutat veu com aquests dies comença a impulsar-se un acord de col·laboració entre l'Associació Radiotàxia en Cugat i Vall d'Oreix i a Genefa, que en aquests moments és una plataforma que està lluitant per la cura d'aquesta malaltia. Una plataforma, Maite, avui que ens acompanyes, que engegues tu i que l'engegues fa ben poc, mes de març, si no m'equivoco, s'acaba de constituir.
Sí, no, en principi no l'engego jo, sinó que fem un
primer... Hi ha un grup al darrere.
Primer un petit grup de pares que ens reunim amb el científic, que li plantegem allò quants diners necessites, quin termini de temps necessites, quines probabilitats d'èxit tenim, i són gent de tota Espanya, i a partir d'aquestes 15 primeres famílies que ens vam reunir a Saragossa, doncs ho hem llançat a nivell de tot l'estat espanyol. Com que hi havia gent una mica de tot arreu, doncs s'ha anat extenent. Som pocs, però de moment ja som 41, que per ser una malaltia rara doncs, està molt bé, 41 famílies. I el que es tracta doncs, també és hi ha la voluntat, i de fet s'està fent, de traduir la pàgina també al francès i a l'anglès per poder-ho extendre a nivell internacional. I la nostra intenció és que d'aquí 3 mesos l'investigador es pugui posar, allò li puguem donar primers 30.000 euros, em sembla que són, i dir comença, que nosaltres continuarem i anirem endavant.
www.genefa.org és el web on trobareu la informació sobre aquesta malaltia i com podem ajudar-hi tots plegats. Teniu activitats, de fet,
cadascú en el seu àmbit territorial ha d'anar organitzant coses. Aquest diumenge hem tingut una cursa al Canyiz solidària, no sé com ha anat encara perquè aquest dematí he vingut cap aquí,
és recent,
espero que hagi anat molt bé, i sí s'aniran afegint activitats, espero que arreu de tota Espanya per fer
ja, sí. Helga, a través del taxi com podem ajudar tots? Ara, com dèiem, amb aquesta col·laboració amb aquest voluntari de Creu Roja, amb el Manuel, recollida de taps.
Exacte, ara mateix estem amb la recollida de taps. Nosaltres serem un punt actiu de recollida, qualsevol passatger els pot oferir en el taxista que el dugui, Perdó. I si no, qualsevol divendres, de 10 a 12, nosaltres sempre som a la seu social, els poden venir a portar allà. Estem al carrer Joan 23-34 Baixos.
Gràcies per acompanyar-nos avui, Maite, Elga i també Maria. Moltes gràcies. No sé si vols dir alguna cosa més. Nosaltres t'encoratgem a que segueixis lluitant contra aquesta malaltia. Gràcies també a la seva mare per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
I molt bon dia a totes quatre.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.